Vinga, som-hi, disposats. Ens reunem amb Enric Castellet, exdirector de Ràdio i Televisió d'Andorra, en el context del Dia Mundial de la Ràdio. Volem explorar la seva experiència, visió i perspectiva sobre la ràdio. Enric Castellet va ser director general de Ràdio i Televisió d'Andorra durant 12 anys, en dues etapes, de 1995 a 2005 i de 2008 a 2010. Durant el seu mandat va viure moments clau en la història dels mitjans de comunicació del país i, entre d'altres fets, es va portar Ràdio i Televisió d'Andorra al Festival d'Eurovisió, una cosa que ara afegeixo, que ara torna a sonar. El 2019 va publicar el llibre Un recorregut de 12 anys per la història de la ràdio i la televisió públiques, on recull les seves experiències i reflexions sobre aquest període. Senyor Castellet, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i agrair-te la invitació que m'has fet.
Li agraeixo jo més, perquè sé que vostè va estar molts anys aquí, però no li agrada això de sortir en públic, i li agraeixo moltíssim.
És cert, és cert.
En sóc conscient. Per tant, de debò, moltes gràcies. Escolti'm, com recorda la seva estada en aquesta casa?
Bueno, la recordo amb certa satisfacció. Hem viscut una experiència única, que va ser doncs, la continuació de la ràdio que s'havia instal·lat l'any 91. El 95 doncs, vam intentar ampliar-la i potenciar-la, cosa que es va fer. Es va ficar posteriorment, ja saps, l'Andorra Televisió, i per tant hi havia moltes anècdotes, molta cosa a fer, perquè sortíem quasi d'una situació que es pot dir que no hi havia res, o hi havia molt poca cosa. Hi havia molts pocs professionals dedicats al món de la radiodifusió a Andorra, per tant s'havia de contractar gent, se l'havia d'ensenyar, i tot això doncs, va ser difícil, però gratificant també.
Imagino que molts maldecaps, doncs, per tot això que està explicant. Ho ha explicat en un moment, senyor Castellet, però déu-n'hi-do.
Sí, sí, algun d'ells, però bueno, jo crec que la història de la radiodifusió a Andorra és molt, molt, molt rica, molt interessant, moltes vegades desconeguda per molta gent, però si em permet, ja que avui és el Dia Internacional o el Dia Mundial de la Ràdio, faria una breu introducció a lo que va ser la ràdio, quines van ser les primeres ràdios que van instal·lar-se a Andorra fins que es va posar en marxa a Ràdio Nacional d'Andorra i el per què. I llavors, bueno, recordar només que a principis del segle XX a Andorra no hi havia cap mitjà de radiodifusió ni d'informació, que les primeres empreses que van interessar-se per obrir una ràdio a Andorra van ser dues empreses estrangeres, que va obrir una ràdio Andorra que va ser sobre els anys 1934-39. Posteriorment es va instal·lar una altra empresa mitjançant Andorra Ràdio l'any 1951, si no em falla la memòria. Posteriorment, l'any 58, se'n diria Ràdio de les Valls.
Sí.
I finalment, cap a l'any 68, surt ràdio. Però clar, tothom sap que eren dos emissores que emetien preferentment vers l'exterior i això no agradava ni a les autoritats ni a la ciutadania. Durant els anys posteriors hi va haver moltes manifestacions d'alguns jovents que deien que obrien una ràdio pròpia, una ràdio nacional d'Andorra, i que aquestes doncs, no omplien el buit que hi havia d'informatiu a Andorra. Al final, si no recordo bé, l'any 79, el Consell General va decidir no renovar les concessions que havia otorgat. A l'any 82, aquestes dues emissores finalment van deixar d'emetre. I jo crec que això va compaginar amb un tema molt important, que a vegades no s'hi pensa, o penso que no s'hi pensa, que l'any 82 va haver els aiguats d'Andorra.
Correcte.
Els aiguats.
Allò va ser clau, no, senyor Castellet?
Jo crec que sí, perquè va ser catastròfic. Es va donar el fet de que moltes poblacions d'Andorra, molts indrets arraconats d'Andorra, no tenien informació en viu de del que passava en aquells moments, estaven desconnectats totalment de la realitat, i recordo que gràcies als materials dels radioaficionats, que sí que hi havia a Andorra, van poder connectar amb exploracions més llunyanes d'Andorra i apropar-los la informació que generava tot aquell catastròfic dels aiguats de 82. 82, per tant, molt, molt interessant, perquè crec que aleshores les autoritats es van adonar de que necessitàvem uns mitjans nacionals per suplir, entre altres coses, aquestes necessitats. No? Uh-huh. 82, per mi, any clau. 83, aleshores el Consell o el Govern creia l'ENAR, que era l'entitat nacional andorrana de radiodifusió, pel fet de que sigui una empresa o una entitat que gestioni totes les normes i les freqüències que tindrien les ràdios que poguessin posar en marxa properament, 83. I el pas més endavant va ser 89, amb creació de l'Horta, l'Organisme de Ràdio i Televisió d'Andorra, que ja era una visió de, bueno, posarem en marxa una ràdio nacional, però també no hem de descuidar que Andorra necessita una televisió nacional. I jo van ser els primers passos, per mi, molt importants.
Uh-huh. Clar, jo deia a l'inici que vostè va estar del 95 al 2005, 2008, 2010, tot aquest periple que vostè ha narrat, imagino que arriba l'any 95, senyor Castellet, que és molt important la ràdio. Ja ho veu ara, això és ràdio, i ens estan enfocant càmeres, vull dir, jo sé que això ha canviat moltíssim, però els que ens estimem la ràdio, ostres, té una cosa especial.
Sí, la ràdio, sempre ho hem dit, té immediatesa, i això, pues, a vegades la televisió no ho té, tot i que avui en dia els directes de televisió ja són més normals que el que es feien abans, no? Però dir que, bueno, que l'any 95 la ràdio ja feia 4 anys que s'havia posat en marxa, es va aprovar, si no recordo malament, a finals del 90 pel govern, però les primeres emissions regulars ja fixes va ser el gener del 91. Jo arribo al 95 i a part de que se'm va encomanar de posar en marxa la televisió, una eina que no existia, estava tot per fer, també se'm va dir de potenciar, dir el que es pogués, la ràdio nacional. Crec modestament que amb tot l'equip que tenia, que era un molt bon equip, ho van fer. Vam ampliar els horaris, vam ampliar la programació, vam fer programes didàctics, per tant, vam donar una miqueta de compliment a el que es deia quan es va ficar la ràdio en marxa, que era per la cohesió social. Per tant, la cohesió social necessita aquests programes didàctics i fer arribar una miqueta a la història i altres coses d'Andorra que, si se'm permet, avui trobo a faltar. Perquè la ràdio és com la televisió. La televisió també, quan es va ficar en marxa, hi havia tres preceptes. Informar, entretenir i integrar a la gent de parla no catalana. Això és molt important per a mi. Ara, si agafem aquests tres preceptes i els desglossem, la meva pregunta seria avui, es fa tot el que es pot fer o falta molt pel fer? No diré el que jo penso, però en tot cas sí que crec que s'hauria de mirar una miqueta amb més atenció aquests preceptes i potser aquí, no sé si hauria de dir o no, però bueno, això se'n diu RTVA S.A., que és una empresa gestionada per uns socis. Aquests socis tenen la totalitat de les accions, són accionistes, i és govern. El govern és qui és el Consell d'Administració uh-huh. d'aquesta empresa. Jo preguntaria, no sé, potser vaig equivocat, si la responsabilitat d'aquest Consell d'Administració està prop o està prou prop d'aquesta empresa per seguir els meus seguiments, marcar una fulla de ruta, perquè a vegades em dona la impressió de que fa molt, la ràdio i la televisió, uh-huh. però tenim la impressió que a vegades es navega cap a un rumbo que no saps ben bé on has d'anar. I això pues, potser m'inquieta una miqueta.
Com també l'inquieta aquesta cohesió cultural i lingüística, senyor Castellet?
Sí, perquè mira, més va bé, jo fa poc vaig veure a través d'Andorra Televisió una entrevista que va fer el Josep Puigbó sí. a una persona d'Andorra que havia estat cònsol, conseller general i síndic. Uh-huh. I en el transcurs de la conversa, això em va llamar molt l'atenció, aquesta persona va dir de que inclús ara a les escoles andorranes, quan s'imparteix la història d'Andorra, segons ell, li donava la impressió que potser no era l'adequada perquè els mateixos que l'imparteixen potser no la coneixen bé. Per tant, home, aquí hi ha alguna, que potser Ràdio Andorra i Andorra Televisió també podríem fer un servei en aquest sentit, perquè jo estic segur que agafem andorrans, ja dic andorrans, ja no residents, andorrans de 40 anys cap avall, i si preguntem per dates significatives de la història d'Andorra, que n'hi ha moltes, perquè la història d'Andorra és peculiar i molt enriquidora, i estic segur que la meitat de les dates importants, quan vam començar a votar les dones, què vol dir un cap de casa, el quart, què és un quart, bueno, hi hauria moltes coses que és història, i això desconeix, i em sap greu perquè es perdrà. I aleshores crec que potser en aquest sentit, sí, que des de Ràdio Andorra es podria fer un servei, informar, però també informar sobre una vessant cultural. Uh-huh. Crec que sí, que s'hauria de fer.
Com veu l'evolució de la ràdio des de la seva etapa com a director fins a l'actualitat?
Bueno, l'evolució és bona i necessària. Jo veig que a nivell tècnic s'ha avançat en molts sistemes digitals, està dintre les xarxes, tot això pues, ha fet un pas molt gran i és positiu i és bo, Però, bueno, no voldria, tot i que això és la tècnica avui en dia del segle XXI i anem cap a aquestes noves instal·lacions i tècniques, no voldria que es deixi de, que diga aquestes petites coses que també són importants i a vegades es deixi al camí perquè no se li dona importància que ha de tenir.
Deixi'm que vagi a una de les coses que he dit a l'anunciat. Andorra va participar al Festival d'Eurovisió durant la seva direcció. Quins beneficis creu que va aportar a Eurovisió, a Ràdio Televisió d'Andorra i o al país?
Jo crec que el país, directament i indirectament, molts. Com pot ser, per exemple, ja sabem que a l'època, ara ja no sé quants, però a l'època ens deien que l'Eurovisió estava mirada pels 300 milions d'habitants, 300 milions. Això és una propaganda, una publicitat per Andorra impagable, crec jo, perquè avui en dia es fan campanyes de publicitat que no sé quan costen i no crec que arribin a tanta gent. Això d'un costat. Després, a nivell d'Andorra, hi havia una gran alegria per la joventut que començava a tocar un instrument musical o que cantava. Va dir, bueno, tenim un espai que ens ofereix Andorra Televisió per fer les càpsules que es feien per presentar i per triar qui seria el candidat. I això, doncs, vulguis o no vulguis, feia participar tota la joventut d'Andorra i era un al·licient per ells també, no? Vull dir que indirectament i directament jo crec que era molt interessant. Ens va costar molt, això també no sé si la gent ho ha valorat, perquè saps que per participar a l'Eurovisió no és vull participar i entres, has de ser un membre de la UER.
Correcte.
Que si algú ha seguit una miqueta, com ho explico en el meu llibre, vam estar molts anys per entrar, quasi 6 anys, que quan ho explico no pot ser, sí, perquè hi havia un problema de llengua catalana, nosaltres érem amb llengua catalana, TV3 volia entrar fa molts anys, però per no ser una televisió estatal.
Correcte, sí,
no podia entrar i hi havia suspicàcies de dir, bueno, si Andorra entra potser d'alguna manera TV3 també voldrà entrar. Bueno, hi havia molts problemes, reticències i aleshores des de la UER, quan fèiem la demanda i portàvem tot el paquet de documents que ens havien demanat, sempre hi havia un petit problema. Ara falta una traducció en anglès, ara falta un element, coses que no en teníem. Nosaltres anàvem corrigint aquest dossier. I ho dic al llibre també, recordo que potser em vam aprendre tant en 6 anys que al final no van saber dir que no. I vam entrar. Aleshores, una vegada entrat a l'UER, la condició per poder participar a l'Eurovisió que em demanaves era l'any anterior, que va ser el 2003, era reproduir el festival, difondre el que vam fer. I el 2004 vam entrar, ja dic, amb molta satisfacció. Jo crec que la repercussió mundial va ser notable. Andorra se'n va parlar en molts mitjans. I el per què, després de tants anys, es va decidir, en aquest cas el Consell d'Administració, de no participar-hi, pues, bueno, és una qüestió, jo crec que és un tema qüestionable i que, no sé, ara últimament tot no sentim una miqueta serois de que potser si tindria que tornar, amb no sé en quines condicions...
Vostè hi tornaria, senyor Castellet?
Jo en aquest moment ja no, perquè jo ja he complert la meva etapa. Aquest any ja havia, em faig 73, per tant, vull dir, jo ja crec que...
Però jove, home.
No, sí, avui això també compta perquè...
Això és molt jove, avui en dia.
Ni la meva memòria ni és tan àgil ni és tan ràpid com abans, no? Però en tot cas...
Però si pogués dir la seva, vostè voldria que tornés a Ràdio Televisió d'Andorra, al Festival d'Eurovisió?
No diré un sí sense condicions, perquè jo crec que hi ha molts matisos. Però jo crec que se'n podria parlar amb sota unes condicions específiques, amb unes contraprestacions que es poden buscar perquè no costi tant a les arques de l'Estat, però jo crec que sí, que s'hi podria anar, però ja dic, amb molts matisos hauríem de sentar-nos a l'entorn d'una taula i parlar-ne. Factible, segur, interessant, jo crec que sí, perquè no, és una etapa més de publicitat que fa el país.
Hi ha alguna decisió durant el seu mandat de la qual es penedeixi o que canviaria?
Visió que canviaria sobre la meva etapa? No, suposo que algunes coses errònies es van fer, perquè sempre quan gestiones intentes fer el meu possible i a vegades t'equivoques en alguna cosa. Però no en soc conscient d'alguna que diguis que va ser tan, tan nefasta que la canviaria. No, jo crec que faria el mateix i sobretot amb l'equip que tenia, que va ser un equip que ho recordo molt, molt d'aprecio i va ser un molt bon equip que vaig tindre al voltant.
Quin consell donaria a algú que hagi d'estar al seu càrrec?
Bueno, jo no sóc gaire a donar consells, però en tot cas algú que tingui que ocupar el càrrec de la direcció d'aquesta empresa és primer que estimi els mitjans audiovisuals, avui en dia ja no només radiodifusió, sinó audiovisuals, que els estimi, que entengui i que estigui decidit a perdre moltes hores defensant aquests temes.
Creu que la ràdio s'escolta el que s'hauria d'escoltar, ja que és el Dia Mundial de la Ràdio?
Jo diria que sí, perquè avui escoltàvem una emissora, no sé quina, que parlàvem també de la ràdio, i deien, clar, la ràdio és un objecte que avui en dia t'aixeques, l'escoltes, te'n vas a dutxar, escoltes, te'n vas al lavabo, les cotxes, escoltes, te'n vas al menjador o vas amb el cotxe. Per tant, jo crec que sí, que sigueix tinguent èxit. El que passa és que cal potser innovar una miqueta amb els conceptes, amb els continguts, com dic, hi ha molts continguts per desenvolupar, que això sí, crec personalment que no s'estan desenvolupant, i això potser també atrairia molta més gent. Però sí, jo crec que està a l'ordre del dia.
I la gent jove, senyor Castellet, perquè això, amb això dels podcasts, que aquí a la casa se'n fan, però amb això dels podcasts, escolti'm, sembla que la ràdio l'aparquen. Com podríem cridar l'atenció de la gent jove?
És una bona pregunta i no sé si tinc la resposta, perquè, clar, és la tendència de la joventut. La joventut avui amb les tablets, amb els mòbils, i que connecten a totes hores, a vegades masses, perquè veus la joventut de 10 o 11 anys que des que surten de l'escola, que se'n van a dormir, que no deixen la tablet. No és bo per la vista, ni és bo tampoc perquè et priva d'alguna manera de tindre contacte amb les altres persones. Però com podíem revertir això? Sincerament, m'hauria de
qüestionar. És que és molt complicat, perquè jo et veig incapaç, perquè li dic una cosa, tant ràdio com televisió, jo he parlat amb gent jove que admiren com estranyats de dir, què m'estàs dient? Ràdio? Televisió? No, ni miro la televisió, ni escolto la ràdio, tot és mòbil.
Sí, bueno, és un dels errors, jo diria, d'aquesta nova generació, que van cap a uns sistemes molt més àgils, perquè ho porten a la butxaca i la treuen quan volen, però sí que torno a dir que res té temps a la convivència, al poder parlar amb els agents, i bueno, fer-les descobrir el món de la ràdio. La televisió no, perquè si miren programes de televisió, jo també en soc conscient. La ràdio potser l'escolten menys, perquè tenen el TikTok famós i tot això.
No,
i això pues, ha reemplaçat, vulgui o no vulgui, a la ràdio amb aquesta nova generació. Revertir això? Pèl difícil. Com? En aquests moments no ho sé.
Com percep l'evolució dels mitjans públics andorrans des de que vostè va deixar la direcció?
L'evolució, sí. Bueno, és el que he dit abans, a nivell tècnic doncs, hi ha hagut una evolució cap al sistema digital, cap a les xarxes, estar present, perquè si avui en dia no estàs present a les xarxes, tampoc existeixes, no? Però torno a dir, tot i que s'ha de continuar amb aquestes tecnologies i estar present en les tecnologies que són avui en dia el futur, no deixar tampoc els continguts que crec que s'han de potenciar de temes que no es toquen, que un dia hi entrarem perquè això seria molt llarg, però també pensar una miqueta en tot el que podríem oferir que no sigui tanta modernitat.
Jo dic una cosa, i ho dic en primera persona, perquè jo vaig venir a aquesta casa sota el seu mandat.
Recordo.
Per tant també tinc part d'agraïment cap a vostè. Un dels meus horaris era de 9 a 12 de la nit, cosa que ara no es fa. Vull dir, durant el seu mandat, el que no li pot negar ningú és que s'estava a aquesta casa de les 7 del matí a les 12 de la nit. Això és així.
Sí. Per això deia que nosaltres, quan jo vaig entrar al 95, una de les premisses que teníem clar era potenciar la ràdio. Com es potencia la ràdio? Més horaris, més, no es vol dir més horaris per l'horari, sinó més continguts, més oferta, i estar més present a la ràdio totes les hores que puguis, perquè la gent que connecti a l'altre costat de la ràdio, del receptor, tingui algú a escoltar quan obre. Llavors va ser un de les nostres voluntats de fer més continguts i més hores i molta més emissió.
Senyor Castellet, moltíssimes gràcies, de debò.
A tu, Javier.
Recordeu, aquestes coses que ens ha explicat el senyor Castellet, exdirector de Ràdio Televisió d'Andorra, aquestes i moltes més les podeu trobar al llibre que tinc aquí davant. Un recorregut de 12 anys per la història de la ràdio i la televisió públiques. No tenim temps de més. Tornem demà a partir de les 3. Salutacions de Martí Oliveres, que ha estat a la vessant tècnica, Albert Rafart a la realització televisiva, a la producció en Jarat Domínguez i davant dels micròfons un servidor, Xavi Albert. Com sempre, tot un plaer. Moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda i recordeu, demà més, aquí a la Nacional 94.2.